conservant tradicions des de 1964.
L'ús del català ja és minoritari entre tots els nascuts després del 1960. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, ha publicat avui una enquesta que posa xifres a la reculada del català que ja només iguala el castellà en ús social entre els que són més grans de 64 anys, Joan Bota.
Gairebé la meitat dels catalanoparlants diuen que no poden utilitzar la seva llengua en tots els àmbits de la seva vida, cosa que només passa a 2 de cada 10 castellanoparlants. I la meitat admeten que sovint passen al castellà per evitar-se problemes, cosa que en sentit invers només fan 2 de cada 10 castellanoparlants.
Més detalls. Barcelona, Núria Oriol.
Sí, bon dia. En una setmana normal a Catalunya ja es parla més castellà que català, segons l'enquesta del CEO, i passa en totes les franges d'edat, també amb els més grans, una situació de fragilitat percebuda també pels castellanoparlants i que porta a l'estudi a xifrar en la meitat dels catalans que asseguren que la situació de la nostra llengua ha empitjorat i empitjorarà en un futur i amb un 40% que percep que ja està en perill.
Mentrestant, al País Valencià, l'allunyament de la nova Dana d'aquesta setmana torna a situar al centre del debat la bronca política per la responsabilitat dels efectes de les riuades d'ara fa 15 dies.
A l'espera que finalment demà el president Carlos Mazón doni explicacions a les Corts, és una evidència que amb aquesta segona Dana sí que s'han pres moltes precaucions al País Valencià, a Catalunya, com a la primera gota freda, i també a Andalusia, territori governat pel PP.
Enviat especial a València, Albert Prat.
A menys de 24 hores de la compareixença del president valencià, on s'espera que descarregui contra el govern espanyol, aquest migdia el ministre de l'Interior ha sortit a l'atac contra el PP. Des de València, Fernando Grande Marlaska ha defensat a ultrança la ministra Teresa Rivera. Els populars miren de fer tot el possible per qüestionar el seu paper en ple debat per nomenar-la vicepresidenta de la Comissió Europea.
Lo que duele es que mentiras, falsedades hayan sido utilizadas en Europa, en la Comisión Europea, en el hearing, en la audiencia de la vicepresidenta, de una forma absolutamente ruin y de una deslealtad máxima por parte del Partido Popular.
Tot plegat mentre la inflació ha tornat a pujar el mes d'octubre i recupera el llindar del 2%.
Els responsables, segons l'Institut d'Estadística, són la llum i el gas. Els aliments, en canvi, contenen en general les pujades, tot i que es dispara la xocolata, cosa que repercutirà directament en el preu del torró aquest Nadal. Sentiu Antoni Ballart, president del Gremi de Pastissers, al matí de Catalunya Ràdio.
Sí que les empreses pugen bastant, 30 o 35%. Nosaltres, a veure, ens hem comprat abans d'aquesta puja forta. Jo crec que això farà que no hi hagi una puja que repercuteixi tant al client final.
Més coses. Uns documents aportats a la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya del Congrés constaten que l'equip de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, tenia registrades totes les investigacions que feien la seva guerra bruta contra l'independentisme. Madrid, Paula Brujats.
Sí, són diversos documents en què hi ha notades una per una les investigacions prospectives contra els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, contra Xavier Trias o els Pujol i contra diversos empresaris afins al procés. És el material que ha portat l'excomissari de la policia, Marcelino Martín Blas, a la Comissió d'Investigació i que demostra l'existència d'una guerra bruta sistematitzada contra l'independentisme.
I de tornada a Barcelona, tot i que sigui sobre la política que es fa a Madrid, atenció al que avui ha dit Gabriel Rufián al matí de Catalunya Ràdio.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, que dona suport a Oriol Junqueras en la pugna pel control del partit, retreu a la direcció republicana que l'hagin lligat de mans i peus, diu, a l'hora de negociar amb el PSOE.
També entén perfectament que, clar, el PSOE el que pregunta és quin interlocutor tinc. No em quiere parlar. Amb mi? Bueno, sí, poden parlar amb mi, però... Jo durant molt de temps a mi m'han muntat una executiva, per saber quin color de camisa m'he de posar. Mano relativament poc, diguem-ne. Sempre hem anat relativament poc. A veure si canvia ara.
I en temps de la cultura, avui estem d'aniversari. Avui fa 100 anys que va començar això que estem fent ara i fem cada migdia. La ràdio emesa des de Barcelona.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
El 14 de novembre del 1924 es considera oficialment el naixement de la ràdio al nostre país, amb això que sentiu, la primera emissió d'EAJ1, Ràdio Barcelona, coincidint amb l'efemèride. Avui es concedeixen al Liceu els Premis Ondes, que reconeixeran, entre altres, el podcast d'investigació de Catalunya Ràdio, El Mar al Mur, dirigit per Mercè Folch, i el programa de TV3, Col·lapse, de Ricard Ostrell.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Sentirem Alexia Putellas abans del clàssic Barça-Madrid de dissabte.
El partit de Lliga, la capitana del Barça veu el Madrid més competitiu dels últims anys i per això s'espera en un clàssic molt exigent. I en clau blaugrana sentirem també al Catalunya Migdia els 3 himnes finalistes per ser el cant del 125è aniversari del club. Avui els han avançat el que no surti d'aquí i a partir des del dia d'avui fins al dia 29 de novembre els socis del Barça podran votar el que més els agradi i el 29 de novembre, en la gala del Teatre Liceu, coneixerem el guanyador.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb complicacions per 3 accidents, la C58 des de Montcada fins al Nus de Trinitat, direcció Barcelona, per una topada que talla el carril de la dreta i ha obert el carril Busbau per a tots els vehicles excepte els camions. La C55 entre Manresa i Castellgalí s'hi fa pas alternatiu per una topada entre 3 vehicles, un dels quals ha volcat. I a la C26 es fa pas alternatiu a Vià, al Berguedà, on ha volcat un camió que transportava pollastres. El transport públic també amb una incidència, 2 trens d'alta velocitat Barcelona-Madrid circulen amb 20 minuts de retard perquè una persona ha entrat a la infraestructura entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. La circulació ha estat interrompuda durant uns 20 minuts en aquest tram fins que Seguretat de DIF l'ha localitzat i l'ha detingut.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
La dana ja ha passat, però les pluges també. Ens en oblidem de pluges en les pròximes hores?
Sí, en general sí. Queda l'extrem sud de Catalunya, l'àrea fronterera amb el País Valencià, bàsicament Montsià, punts del Baix Ebre, on no és impossible encara alguna petita precipitació. Tot plegat anecdòtic, restes de núvols cap a l'interior, i els propers dies, boires matinals a l'interior, més sol al terç nord, més intervals de núvols cap al sud, però això serà bàsicament demà, perquè probablement aquests intervals de núvols del sud, cap a la costa com a mínim, perquè a l'interior hi haurà boires, aniran disminuint. I això sí, el contrast entre el dia i la nit, pel que fa a temperatures, evident.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. La llengua catalana retrocedeix en el dia a dia dels catalans. Ho constata una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, que deixa una fotografia molt nítida de la situació de fragilitat de la llengua catalana. Fins al punt que un 40% dels catalans creuen que pot acabar desapareixent. De fet, entre els joves, la generació que ha de garantir el futur de la llengua és on l'ús del català va més a la baixa. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'ús social de català no remunta, recula i no arriba a la meitat de les converses en cap franja d'edat, segons l'última enquesta del CEO. Són els més grans els que més l'utilitzen i gairebé igualen l'ús de les dues llengües, però es queden un punt per sota. I quan més joves encara en fan un ús més minoritari. Això fa que a Catalunya, en una setmana normal, ja es parli més el castellà que el català. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
Quan més jove, menys interacció hi ha en català. De forma general, l'ús espontani de la llengua avui està per sota de la meitat.
De fet, segons l'enquesta, la meitat dels catalans es veu forçat a canviar de llengua en les seves interaccions, mentre que ho fa un de cada 5 castellanoparlants. El català, doncs, que travessa una situació de fragilitat que, segons l'estudi, també és percebuda pels castellanoparlants.
Més de la meitat dels catalans, o la meitat dels catalans aproximadament, pensen que el català ha empitjorat la seva situació i, de fet, empitjorarà en el futur. El 40% dels catalans consideren la llengua catalana una llengua amenaçada. I, de fet, hi ha una idea bastant transversal que consideren que el català, la seva llengua, i amb això de cultura, es troba en perill, 2 de cada 3 catalans.
Ara bé, l'enquesta conclou que no hi ha una situació de conflicte a Catalunya per motiu de la llengua.
A la segona hora del Catalunya Migdia seguirem analitzant aquesta situació del català. Però mentrestant a València es torna a la normalitat després d'una nova nit de pluges i d'alertes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que s'ha desplaçat fins a la ciutat per supervisar l'operatiu Postdana, ha posat més llenya al foc al pim-pam-pum polític. Marlaska qualifica de deslleial i de mesquí el bloqueig del Partit Popular per tal que Teresa Rivera sigui comissària europea i els acusa de mentir quan li atribueixen els errors comesos en la gestió del desastre. Enviats especials a València, David Mendoza, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Si escala la tensió a menys de 24 hores de l'esperada compareixença del president valencià davant les Corts. El PP ha desplegat l'ofensiva contra la ministra Ribera i després de dilatar el seu nomenament com a futura comissària europea, demà s'espera que Amazon li descarregui bona part de les culpes per la gestió de la Dana. Des de València, el govern espanyol intenta aplacar aquesta maniobra dels populars. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que en cap moment els organismes estatals van deixar d'avisar la Generalitat Valenciana i ha acusat els d'Alberto Núñez Feijóo de guerra bruta.
Lo que duele es que mentiras, falsedades hayan sido utilizadas en Europa, en la Comisión Europea, en el hearing, en la audiencia de la vicepresidenta, de una forma absolutamente ruin y de una deslealtad máxima por parte del Partido Popular.
Marlaska ha compartit comitè de crisi amb Amazon aquest matí, on justament s'ha decidit aixecar abans d'hora les restriccions que s'havien decretat fins a la mitjanit. Per tant, des del migdia, tots els vehicles privats ja poden tornar a circular amb normalitat pels municipis del litoral i el prelitoral de València, perquè l'episodi de pluges ha passat de llarg més ràpid del previst.
Això, mentre aquesta nit, Albert, ha tornat a ser complicada pels valencians amb l'alerta vermella que s'ha allargat fins a primera hora del matí. De fet, heu estat a Catarroja, on heu vist com s'aixecava el dia.
Sí, la zona zero de la catàstrofe ha esquivat força el temporal i la Rambla de Poyo, el barranc que es va desbordar el 29 d'octubre, ha sigut capaç de suportar tota l'aigua que ha caigut durant la nit. Els carrers de Catarroja continuen enfangats, es pot circular però amb força normalitat. Els veïns del municipi respiraven més tranquils quan han sortit a veure el barranc que travessa el poble, perquè aquesta nit han dormit el que han pogut per por de noves inundacions.
Quitando los truenos, la lluvia, hoy no ha sido gran cosa.
Con un ojo durmiendo y con el ojo puesto en la ventana, pero bueno, bien, por lo menos aquí desde luego no ha caído mucha agua. I la que ha caído se ha escurrido, o sea que hemos empezado bien el día.
De les 216 víctimes mortals que s'han confirmat fins ara al País Valencià, hem conegut fa poca estona que pràcticament la meitat tenen 70 anys o més, un 60% eren homes i 12 nacionalitats diferents. A hores d'ara continuen desaparegudes 16 persones.
I a tot això, el president valencià, Carlos Mazón, que explicarà demà al matí la gestió de la Dana a les Corts Valencianes, però els aiguats i els avisos de les últimes hores demostren un canvi en la gestió de l'emergència per part de la Generalitat. Aquesta vegada, el govern d'Amazon sí que ha enviat avisos als mòbils i ha restringit la mobilitat, Raül Flores.
Els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, eren els mateixos, alerta vermella tant el 29 d'octubre com a la dana d'ahir. Però la reacció del govern valencià s'assembla molt poc. Primer pels avisos a la població. Ahir l'executiu valencià va enviar 3 alertes als mòbils, la primera fins i tot abans que la EMET decretés l'alerta vermella a la costa valenciana. Fa 15 dies en va enviar 1 d'alerta, però ha passat les hores més crítiques dels aiguats. I encara 2 diferències més. Ahir Mazón va restringir la mobilitat quan estaven en alerta taronja. El dia 29 no ho va fer ni amb l'alerta vermella. I va cancel·lar també classes a 100 de centres educatius, quan fa 15 dies qüestionava fins i tot els pocs que ho havien fet pel seu compte.
I les reaccions diferents a la Dana també s'han vist a les últimes hores entre 2 autonomies que estan governades pel mateix partit, pel Partit Popular, el País Valencià i Andalusia.
Sí, el govern del Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, sí que va enviar un missatge als mòbils ahir després que l'EMET decretés l'alerta vermella a l'entorn de Màlaga. El va enviar el dimarts a la nit, hores abans de les pluges més intenses d'aquest dimecres. El president andalús del PP fins i tot agraïa la col·laboració entre administracions.
Gràcies també a la coordinació entre les distintes administracions, creo que hemos conseguido salvarla razonablemente bien.
I admetia que actuen segons els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Nosotros actuamos en función de la información pluviométrica que nos marca EMET, prevenir antes que curar, y ya lo hemos visto en València.
La Junta també va suspendre classes ahir dimecres i va arribar a evacuar gairebé 3.000 persones.
I encara sobre la gestió de les emergències, els transportistes de Tarragona demanen una reunió urgent amb el govern pels greus efectes que els han suposat les restriccions a la mobilitat els últims dies pel risc de tempestes. Les consideren totalment desproporcionades i asseguren que això els ha fet perdre un 10% de la facturació d'aquest mes. Tarragona, Manel Sastre.
Volen que s'acotin més aquestes restriccions a situacions realment greus i imminents. El director de la Federació d'Empreses d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aimat, no entén com es pot mantenir una prohibició de mobilitat en una zona tan àmplia del país quan amb la tecnologia actual es pot actuar de forma més acotada. A més, alerta que la reiteració pot ser contraproduent.
No es poden fer mesures tan restrictives de manera recurrent. Portem en les darreres setmana i mitja dos cops que s'ha fet una restricció total de la mobilitat sense que estigués del tot justificat al nostre punt de vista. Si cada vegada tenim un risc de tormenta, hem de prendre mesures tan fortes, al final no només patim el risc de que no es pugui mantenir des del punt de vista econòmic, és que patim el risc de que la gent no faci cas.
Assegura que això ja els ha fet perdre entre el 7 i el 10% de la facturació aquest mes. Ja han demanat reunir-se amb tots els actors implicats en el disseny de les accions preventives per negociar solucions. Els transportistes també tenen el suport de la PIMEC i la Confederació d'Empresaris de Tarragona.
És un quart de tres, deixem els efectes de la dana i de les pluges. La inflació ha repuntat lleugerament el mes d'octubre, 3 dècimes a Catalunya, i s'ha situat al 2%. S'han encarit sobretot la llum i el gas, i els aliments han tingut una alça moderada que ha coincidit amb l'augment de l'IVA dels productes bàsics, Pilar García.
La llum i el gas s'han disparat un 8%, també s'han encarit força l'hostaleria i la restauració. Pel que fa als aliments, s'han apujat sobretot la carn de xai, les patates, els llegums, el cafè i especialment la xocolata. L'oli d'oliva ha frenat l'increment que estava tenint des de 2021. Des de la patronal de supermercats, Roger Gaspa apunta que tot va a favor d'una moderació dels preus.
La formació de preu es conforma de quina és l'expectativa de la propera collita, que és la del mes que ve, quina és la disponibilitat d'estocs i quines són les compres anticipades que fan molts mercats internacionals. Com que la previsió de collita és molt bona, això fa que els preus en origen estiguin baixant. I, evidentment, això permet que també baixin els preus en supermercat.
Els convenis col·lectius firmats fins al setembre, l'augment salarial pactat a Catalunya s'acosta al 3%. Però, segons Carlos Gutiérrez, de Comissions Obreres, és insuficient si es té en compte que l'habitatge està disparat.
El encarecimiento del precio de la vivienda, que no figura dentro del IPC, desborda la capacidad de pago de las familias, disparando el esfuerzo que deben asumir para acceder a una vivienda. Es imprescindible seguir extendiendo y ampliando la mejora del poder adquisitivo de los salarios.
Els carburants han baixat força, el gasoil prop d'un 16% i la gasolina gairebé un 10%.
I atenció a aquesta dada, 2 de cada 3 municipis no han construït cap habitatge social en els últims 20 anys. Això vol dir més de 600 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. I, de fet, n'hi ha uns 400 en què fa encara més temps, 3 dècades, que no s'hi construeixen pisos protegits. Són dades de la Secretaria d'Habitatge, Jordi Canal.
Tot i això, el conjunt del país s'ha accelerat el ritme. L'any passat es van edificar uns 2.200 pisos de protecció. És la xifra més alta des del 2012, però una dada molt insuficient, segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo.
El nivell de construcció d'habitatge públic que tenim ara mateix no arribaríem a nivells de Viena fins l'any 2681, d'aquí 27 generacions. Vivim en un país on el 98% de l'habitatge està en mans privades. I, per tant, a banda de fer esforços titànics per tenir més habitatge públic, el que cal, sobretot, és intervenir al mercat privat.
A Viena, la capital austríaca, hi ha un 40% d'habitatges amb lloguer social i assequible. La mitjana europea és del 9%. A Catalunya no arriba al 2%. Una situació que podria ser ben diferent, segons Carme Trilla, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i de la Fundació Habitat 3.
Si s'haguessin mantingut protegits, avui en dia segurament tindríem el parc social més important d'Europa. Però aquesta idea de que la qualificació que se'n deia de protecció tenia un termini, doncs aquests habitatges han passat a ser del mercat privat.
Els demandats d'habitatges de protecció social a Catalunya s'han triplicat en l'última dècada. L'any passat hi va haver prop de 47.000 sol·licituds.
Més coses. La cúpula del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, que encapçalava el ministre Jorge Fernández Díaz, tenia registrades totes les investigacions que feien en el marc de l'anomenada Operació Catalunya contra líders independentistes catalans. Això constaten uns documents aportats a la comissió del Congrés que investiga aquestes pràctiques. Els ha avançat el Digital al Món i Catalunya Ràdio també hi ha tingut accés. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, són uns documents que ha portat l'excap d'assumptes interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, que abans d'ahir el Congrés ja va confirmar la guerra bruta contra l'independentisme.
Y en el informe borrador se venía a decir que los señores Artur Mas, Oriol Pujol y Felipe Puig tenien unes cuentes o familiares o tal en paraïsos fiscales.
I ara Martín Blas ha entregat desenes d'arxius en què es demostra que el Ministeri de Fernández Díaz registrava una per una totes les operacions prospectives que van ordenar. S'hi detallen investigacions entre el 2014 i el 2016 contra Xavier Trias, contra els expresidents Mas i Puigdemont, també contra la família Pujol i altres informacions sobre el finançament d'Esquerra i d'empresaris afins al procés. Són algunes de les operacions que apareixen en una llarga llista feta per la Direcció Adjunta Operativa de la Policia, que ara ha portat Martín Blas, però que no detalla quins comandaments hi tenien accés ni tampoc qui la custodiava. Martín Blas tornarà a compareixer dimarts que ve a la Comissió d'Investigació al Congrés. Fa temps que està en amistat amb els antics caps de la policia i fins ara ha confessat l'existència de la trama per culpabilitzar l'exministre de l'Interior i també per intentar desvincular-se ell mateix d'aquesta guerra bruta.
I encara en política, gairebé un terç de la militància ha avalat la precandidatura d'Oriol Junqueras per tornar a liderar Esquerra Republicana. El portaveu del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, que ha donat suport públicament a Junqueras, ha retret avui a la direcció de Marta Rovira que no li ha fet prou confiança aquests últims anys, Jordi Corbalán.
Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Rufián ha confessat que ha manat poc a Madrid.
També entén perfectament que, clar, el PSOE el que pregunta és quin interlocutor tinc, no? Amb qui he de parlar? Amb mi? Bueno, sí, poden parlar amb mi, però... Durant molt de temps a mi m'han muntat una executiva, per saber quin color de camisa m'he de posar. Mano relativament poc, diguem-ne. Sempre he manat relativament poc. A veure si canvia ara.
Militància Decidim, la candidatura de Junqueras ha registrat aquest matí 2.577 avals, que representen el 31% de la militància. Les quatre precandidatures tenen temps fins demà per entregar els pocs més de 400 avals que els calen per poder presentar-se a la votació del dia 30. Els junqueristes no descarten pactar amb una de les candidatures més petites si calgués anar a una segona volta, tot i que després dels avals aconseguits no preveuen ara mateix aquest escenari.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alt de joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Ah, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Barça.
I l'última és...
Barça, 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 més que un club, un sentit...
Amb David Carabent i el Futbol Club Barcelona crearem l'himne del 125è aniversari, el nou clam, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT després del Polònia.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El Parlament Europeu està d'acord a endarrerir un any la llei contra la deforestació que havia d'entrar en vigor a finals de desembre. La dreta i l'extrema dreta han fet un pas més per frenar-ne l'aplicació i suavitzar els seus efectes. La llei prohibeix comprar productes com ara el cacau si ve de països que sacrifiquen boscos en favor de conreus. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Votació molt dividida a l'Eurocambra, 321 vots contra 240, però amb majoria a favor. En una sessió parcialment interrompuda per problemes tècnics, el ple del Parlament Europeu ha donat el vistiplau a que una de les lleis clau de l'agenda verda europea entri en vigor un any més tard, a partir de finals de 2025. Els grups d'esquerra acusen a PP europeu i extrema dreta d'aliar-se en contra d'aquesta legislació, que vol prohibir la importació a la Unió Europea des de països tercers de matèries primeres i derivats com la xocolata, la fusta, el cafè o la soja que causin desforestació. El Parlament Europeu també ha aprovat una sèrie d'esmenes per rebaixar l'ambició de la llei, com crear una nova categoria de països sense risc que quedarien exempts de certes obligacions. Tot queda ara pendent d'una nova negociació amb els 27. La pròrroga en la llei contra la desforestació es discuteix a proposta de la Comissió Europea davant la pressió de socis comercials com els Estats Units i el Brasil, però amb l'oposició de les ONG, com Greenpeace, que avui ha dit que encara hi ha temps perquè l'entrada en vigor sigui la inicialment prevista.
I als Estats Units, Donald Trump arribarà a la presidència amb el control republicà de tot el Congrés, que permetrà desplegar la seva agenda sense entrebancs, ni tan sols pessigolles judicials. Per això ha proposat l'ultraconservador Matt Gaetz com a fiscal general, investigat per conducta sexual inapropiada i per malbaratament de fons, cosa que incomoda fins i tot al Partit Republicà, el seu. Aquest fidel a Trump seria l'encarregat de liquidar els processos oberts contra el president electe. Washington, Francesc Garriga.
La sensació a Washington és que cada nomenament és més polèmic que l'anterior, i aquesta sèrie ha assolit el pic absolut amb l'anunci de Trump de nominar el congressista Matt Gaetz com a nou fiscal general. Es tracta d'un polèmic diputat de Florida que s'ha fet famós pel seu extremisme i que ha proposat, entre altres, eliminar l'FBI o el Departament de Justícia, que ara podria dirigir. Gaetz és odiat a parts iguals per l'oposició i pel seu propi partit, el republicà. De fet, estava a punt de fer-se públic un informe sobre la seva implicació en un cas de tràfic sexual de menors i consum de drogues. En saber-se nominat per ser ministre, ha dimitit del Congrés i aquest informe ja no es publicarà perquè no forma part de la cambra. Per fer-se oficial el seu nomenament, cal que el Senat ho aprovi i diversos senadors, amb cares d'estupefacció, ja han anunciat que no es poden creure que Trump els demani això. Això ha passat el mateix dia que Trump tornava a entrar a la Casa Blanca 4 anys després. Joe Biden l'ha rebut aquest dimecres amb cordialitat i li ha garantit, de nou, un traspàs de poders net i pacífic. La reunió ha durat gairebé 2 hores.
Tornem a casa nostra perquè el Departament d'Educació anuncia noves mesures per reforçar la competència matemàtica i de comprensió lectora centrades en la formació del professorat. A matemàtiques s'engeguen 2 postgraus, un per primària i l'altre per secundària, i un 3er postgrau destinat a la millora de l'aprenentatge de la comprensió lectora. L'objectiu és remuntar els mals resultats acadèmics dels alumnes catalans que s'han fet evidents en els últims informes, com ara els de PISA. Sara Canyeté.
Sí, dels 3 postgraus anunciats destaca el que està destinat als professors de secundària que fan classes de matemàtiques però que venen d'altres estudis, un col·lectiu clarament majoritari en aquests moments a les aules. De fet, dels 3.700 docents en actiu, només 3 de cada 10 tenen el grau de matemàtiques, segons dades del departament. L'anunci l'ha fet la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una intervenció avui al Parlament.
Per una banda, dissenyant un nou postgrau interuniversitari d'actualització matemàtica adreçada a aquell professorat que imparteix matemàtiques a secundària però que no té el grau perquè prové d'altres especialitats. Aquest és un problema real que tenim, que ens afectarà, ens pot afectar en els propers mesos i, per tant, que ens preocupa i que ens està ocupant.
En total, els 3 graus sumen 180 places i totes estan becades. El postgrau per als professors de matemàtiques de secundària és el que n'ofereix més, sent en total distribuïdes entre diverses universitats del territori 25 places per cada demarcació.
La Societat Catalana i l'Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària reclamen que els metges que estan exercint als centres d'atenció primària sense tenir l'especialitat de metge de família només se'ls contracti si es comprometen legalment a presentar-se al següent examen MIR per tal d'obtenir-la. És una de les propostes que ha sorgit al Congrés de Metges de Família de tot l'Estat que ha començat avui a Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Contractar-los sense l'especialitat ara mateix és legal?
Doncs ara mateix no, però ho era fins que va decaure el decret d'excepcionalitat aprovat durant la pandèmia, quan faltaven mans a tot arreu. Es calcula que hi ha un 20% de metges sense especialitat a l'atenció primària, una irregularitat que Antoni Sisó, que és el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, proposa resoldre vinculant tots aquests contractes amb l'obligatorietat de presentar-se al MIR.
Per necessitats assistencials del servei s'hagi de contractar algú sense disponibilitat d'aquest títol, hi hagi un compromís de la persona, és evident, també, però també ha de ser un compromís del contractador, perquè el compromís ha de ser de totes dues bandes. I, per tant, el compromís de presentar-se al sistema MIR, que és el que ens garantirà la qualitat.
I la presidenta de la Societat Espanyola de Medicina Familiar, Remedios Martín, hi afegeix un altre contrasentit.
No podemos tener vacantes de plazas de medicina de familia y seguir contratando profesionales sin la especialidad. Claramente hay que ofrecerles que se presenten a hacer esta especialidad y se formen como médicos de familia para después poder ejercer.
La majoria de metges que exerceixen a la primària sense l'especialitat fan substitucions i venen d'altres països.
I una nova eina d'intel·ligència artificial desenvolupada per investigadors de l'IDIBABS Hospital Clínic permet millorar el diagnòstic del càncer de pròstata, un tumor amb molta prevalença, ja que cada any se'n diagnostiquen a Catalunya 5.000 nous casos. L'eina forma part d'un projecte més ampli a nivell europeu i ja està disponible de manera gratuïta per qualsevol hospital o centre de recerca que la necessiti Purificació Barcelona.
Sí, el que fa és analitzar imatges de ressonància i fa un informe sobre l'existència o no d'un càncer de pròstata amb més eficàcia que els mètodes actuals, ja que pot detectar alteracions que no són visibles per a l'ull humà. A més, segons Antonio Alcaraz, cap d'urologia de l'Hospital Clínic, també dona informació sobre la possible agressivitat del tumor i podria fins i tot estalviar biòpsies a alguns pacients.
Un diagnóstico más preciso y una sospecha de realmente tener un tumor más o menos agresivo, que creo que es muy importante. Si tengo una sospecha de un tumor muy poco agresivo en un paciente con una expectativa de vida no demasiado larga, pues igual no le hago una biopsia.
En el projecte hi han participat 26 centres de 9 països i ha generat gairebé 4 milions d'imatges de més de 9.000 pacients que ara s'abocaran a un projecte més ampli que també analitza altres tipus de tumors.
I una cosa abans de la publicitat. Aquest Nadal no hi haurà pessebre al mig de la plaça Sant Jaume de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat ha decidit instal·lar una gran estrella de 9 metres i 20 puntes amb espectacle de llums que il·luminarà de manera unitària tota la plaça, tant l'edifici de l'Ajuntament com el de la Generalitat. És una iniciativa conjunta de les dues institucions que té un cost de 145.000 euros. Ajuntament de Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. L'estel de 9 metres de diàmetre fet de ferro, metacrilat i leds i que s'assembla moltíssim al de la Sagrada Família estarà al bell mig de la plaça. De dia tindrà un efecte mirall i de nit s'il·luminarà i projectarà cada 30 minuts un espectacle immersiu d'uns 5 minuts que il·luminarà l'Ajuntament i la Generalitat amb una música que es podrà escoltar a través dels mòbils. L'objectiu és que sigui una atracció nadalenca a la capital catalana, com destaca la secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Jiménez.
Per primer cop, un lloc neuràlgic de la ciutat, com és la plaça Sant Jaume, llueixi per Nadal una instal·lació i conjunt artístic unificat i harmònic. Estic segura que aquest gran estel de llum de 20 puntes serà una visita obligada per a milers de ciutadans i ciutadanes.
El pessebre, per tant, desapareix de la plaça, però se'n podran veure dos de tradicionals. Un, al pati de carruatges de l'Ajuntament de Barcelona i l'altre, al pati gòtic del Palau de la Generalitat. L'estrella es començarà a il·luminar ja el proper 29 de novembre i funcionarà fins al 5 de gener.
Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 4 minuts de 2:15 de la tarda. Avui estem d'aniversari.
EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona. La estació radiodifusora...
És la veu de Maria Sabater, la primera locutora radiofònica d'Espanya. Amb aquest indicatiu, a més, el 14 de novembre de 1924 s'estrenava Ràdio Barcelona, la primera estació radiofònica regular de l'estat espanyol. Avui, doncs, se celebra el centenari de la ràdio, un mitjà en plena forma i amb molts reptes, Montse Camps.
Sí, reptes com la lluita contra els fake news, segons Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Circula moltíssima informació no contrastada, i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
Perquè a Catalunya es fa molt bona ràdio amb molt bons professionals. També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat, les ràdios municipals, les locals, les nacionals, amb una utilitat em sembla indiscutible, no? Continua sent el mitjà indispensable per informar-se i recentment i malauradament a València ho hem vist.
Coincidint amb aquest centenari de la ràdio, avui es concedeixen al Liceu els Premis Ondas, que premien, entre d'altres, el podcast d'investigació de Catalunya Ràdio, El Mar, El Mur, dirigit per Mercè Folch, i el programa de TV3 Col·lapsa amb Ricard Ostrell.
Anna. Serem els més feliços o els més infeliços dels mortals.
I si parlem de teatre, Ariadna Gil es converteix en Anna Karènina en la versió dirigida per Carme Portacelli. És una de les grans estrenes d'aquesta temporada al Teatre Nacional de Catalunya i es podrà veure a partir del dia 21 de novembre. Barcelona, Marta Vives.
Desafien les convencions socials de l'època, Anna Karènina abandona el seu home i el seu fill per poder viure l'amor amb un altre home. Aquest és el punt de partida de l'adaptació escènica que signa Anna Maria Ricart a partir d'una traducció d'Andreu Nin i que Portacelli porta escena rescatant a la protagonista de l'escàndol amorós que sigui jutjada pels espectadors.
Però quan a ella li passa el mateix, no hi ha ningú que li digui a ningú si et queda una mica d'amor per perdonar-la, perdona. Llavors tothom li dona l'esquena, etcètera, lo qual l'aïlla.
Ariadna Gil, que és la segona vegada que treballa en Portacelli, encapçala un repartiment de primeres espases amb noms com els Eduard Farelo, Bernat Quintana, Bea Segura, Míriam Mucles o Borja Espinosa. Per Ariadna Gil, Anna Karènina és com la vida mateixa.
La necessitat de viure o l'instint o la búsqueda d'aquesta felicitat ens guia a fer coses. Em sembla que és una història que parla de tantíssimes coses i que sobretot ens posa moltes preguntes i ens fa meravellar.
El muntatge estarà en cartell al TNC fins al 29 de desembre i després l'obra farà una gira internacional en català.
I del teatre a la música.
Oh, lele, oh, buxeu-me amb tu, és el millor que hi ha.
Aquesta versió de 4-3-3 amb The Tyets és una de les tres cançons que formaran part del disc dels 20 anys dels Amics de les Arts que sortirà el mes d'abril. La banda barcelonina l'ha avançat avui en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio al costat de dues cançons més, Montse Mas.
Sí, citant Mercè Rodoreda amb Judit Nederman i Ja no ens passa amb La pegatina són les altres cançons que s'han estrenat a l'emissora abans de publicar-se aquesta mitjanit a les plataformes. Ferran Piqué, Joan Enric Barceló i Dani Alegret han explicat com han treballat el disc 20 versions fetes amb 20 grups diferents.
Però ha estat bé ajuntar-nos i mesclar-nos amb grups molt diferents entre ells, però cadascú aporta algú diferent i transforma la cançó.
La banda no descarta tocar alguna d'aquestes versions en el concert dels seus 20 anys el 25 de juliol de l'any que ve al Poble Espanyol de Barcelona, una actuació anunciada com a única, que ara també volen portar a algun altre lloc dels Països Catalans.
La Setmana del Llibre en Català no tornarà al Moll de la Fusta de Barcelona. A partir d'ara es farà el Passeig Lluís Companys, a tocar de l'Arc de Triomf. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la bona resposta del públic ha fet decantar la balança cap a la nova ubicació que havia de ser provisional, Montse Camps.
Sí, l'edició d'aquest any es va fer el Passeig Lluís Companys perquè el Moll de la Fusta estava ocupat per la Copa Amèrica. Una decisió transitòria que ara és definitiva i s'ha pres després de fer una consulta als expositors que hi han votat a favor per una àmplia majoria. Es valora el fet que s'hi ha costat un públic més ampli.
complir. També hi ha hagut un 20% més de vendes, seguint una tendència a l'alça d'anys anteriors.
Tornem al teatre.
El mar és com un desert d'aigua. No té camí.
De Goll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique, Judit Nederman, Clara i Ariadna Peya, Emma Vilarassau, són només alguns dels noms que col·laboraran a la gala Amunt al Taló per València, que es farà al Teatre Tívoli dilluns 25 de novembre, Valeria Obereda.
La recaptació anirà destinada als professionals de les arts escèniques del País Valencià, afectats per la dana. L'espectacle el dirigirà Joan Arquer.
Estem treballant en una gala emotiva, compromesa, amb un to reivindicatiu i amb una voluntat clara de donar esperança i posar una mica de llum en aquests moments de tanta foscor. Serà una gala diversa que inclourà aspectes teatrals, musicals i que comptarà amb intervencions molt emotives.
Les entrades es posaran a la venda dilluns 18 de novembre i també s'habilitarà una fila zero per a qui vulgui ajudar però no hi pugui assistir.
I una cosa més, centrats en les estrenes...
Celeste. La cantante mexicana.
Si eres capaz de demostrar que el año pasado estuvo más de 184...
El frau a Hisenda de la cantant Shakira inspira la sèrie Celeste, que s'estrena avui a Movistar Plus. L'heroïna, una inspectora de l'agència tributària, la interpreta Carmen Machi, Mar Garriga.
La inspectora d'Hisenda, just el dia que es jubila, rep l'encàrrec de demostrar que la cantant mexicana Celeste ha viscut a Espanya, com sentíem, més de 184 dies i així aconseguir 20 milions d'euros per les arques de l'Estat. El creador és Diego San José, el mateix de Bota Juan i Ocho Apellidos Vascos. L'altra gran estrena a plataformes és No digues nada, a Disney Plus, que adapta el best-seller de Patrick Radcliffe sobre la vida d'un grup d'activistes de l'IRA a Belfast. La sèrie se centra en la història de dues joves germanes i en el principi sagrat de no delatar mai els companys d'armes. A Disney Plus també arriba Grotesquerie, l'última sèrie pertorbadora de Ryan Murphy, el creador d'American Horror Story, i també s'estrenen les segones temporades d'Hermanas hasta la muerte i Silo a Apple TV Plus i la sisena de Shetland a Filmin.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb la capitana del Barça.
Dissabte juga el Madrid-Barça de Lliga i l'analitzem amb Alexia Putellas.
EAE Business School patrocina aquest espai.
A la Lliga Femenina, aquest cap de setmana, dissabte, hi ha derbi.
Quan surt el calendari, busques on està aquest partit, no? I en tens l'oportunitat de fer feliç també a l'afició i a nosaltres, per suposar.
Derbi, clàssic, partidàs, com li vulgueu dir. Avui ha parlat la capitana del Barça, Alexia Putellas, que confessa que un Real Madrid-Barça és un partit especial. Marcos García.
No és un partit qualsevol. Avui veiem una Alexia molt inspirada. El vestidor del Barça femení el té marcat de fa dies al calendari. A hores d'ara el Barça té un marge de 5 punts sobre el Madrid a la classificació. Això sí, amb les blanques a un partit menys. L'Aitana ha parlat, també ha parlat Alexia. De Alexia. Podria haver tocat el violí dient... Bé, no és el Madrid el gran rival. Doncs no. Alexia ha admès que sí, que guanyar dissabte al Madrid seria un cop d'autoritat a aquesta lliga.
Que és el rival directe, no?, pel títol. Llavors, bueno, és un partit que, com diem en el vestuari, són de més 6, perquè tu sumes 3 i elles no en sumen. Llavors, és un partit molt important, a part de que, evidentment, és un clàssic.
Alerta, el Barça està creixent en aquest inici de curs. Diu Alexia Putellas que aquests són els punts de millora amb l'equip en Pere Romeu.
I crec que l'equip té molt bones sensacions en totes les fases del joc. En defensa també crec que hem fet un pas endavant. Els últims partits estem molt més sòlides i ofensivament estem generant ocasions com habitualment fem i bueno, sent eficaces, que també és molt important.
Demà en parlarem amb el material que està preparant el Pau Ros, però caldrà veure com gestiona Pere Romeu les rotacions amb noms com Alexia, Greia, Maitana, Walsh o Patri, tenint en compte el gran moment de Clàudia Pina.
I ahir a aquesta hora us avançàvem un fragment de l'entrevista de Dani Olmo al Tot Costa i després de sentir-la ja sencera, Ramon Salmurri, amb què més ens quedem?
Doncs mira, amb que Olmo ha caigut de peu en aquest Barça de Hansi Flick. Segurament és amb Robert Lewandowski, un dels grans fitxatges dels darrers anys, amb rendiment més immediat. Va costar 55 milions d'euros, més 7 en variables. És una aposta directa de Deco i l'impacte que ha tingut en l'equip és evident. Segurament el fet de ser un jugador format al Barça ha estat un gran avantatge.
No, ja sabia que estaria bé des del principi. Tenia aquesta confiança de que era el millor equip, el millor club per mi, i bueno, coneixia els companys mantenien la perfecció i sabia que aniria bé. O sigui, que content que hagi començat d'aquesta manera.
La seva és una història particular, perquè després de sortir del plantel Barça va decidir apostar pel Dinamo de Zagreb en una història de desenvolupament també a nivell personal. Segurament la taca de la seva carrera són les lesions. S'ha perdut 74 partits en les darreres 5 temporades, però diu que està tranquil i que no el preocupen, que van quedant enrere. I la cara d'aquesta temporada és el gol. 5 gols en 6 partits de Lliga. És el primer migcampista golejador de l'equip i el quart màxim realitzador del conjunt de Hansi Flick.
Al final, jo sabia que jugant amb aquests jugadors seria tot molt més fàcil, sobretot, un exemple, jugant amb Pedri, és un jugador que m'entenc a la perfecció i sabria que al final tindria moltes oportunitats de gol cada partit, perquè som un equip que genera molt, tant els jugadors més ofensius com els de segona línia, i en aquest sentit doncs, són coses que no em preocupaven i tenia al cap.
Dani Olmo, un dels blaugranes, dels jugadors catalans que són amb la selecció espanyola aquests dies, i a les últimes hores, Salmo, s'han afegit un altre.
Sí, senyora, Pau Cubarsí, que després de la lesió, ho comentàvem ahir, de Pau Torres, el central, Luis de la Fuente, ha decidit apostar per Pau Cubarsí després de veure el rendiment que havia tingut a Noeta i aquesta màscara que li servia per protegir la ferida. Doncs Cubarsí ha estat convocat, va arribar ahir a la concentració aquest matí, ja s'ha entrenat amb normalitat amb la resta dels seus companys.
I pareu bé ara les orelles. Avui el que no surti d'aquí ha avançat els 3 himnes finalistes per ser el cant del 125è aniversari del Barça. I ara sentireu 3 fragments. El primer es titula Un sentiment, autor de la lletra Marc Ricós, musicat per Núria Graham i produït per Alice i Josep Montero, que és el cantant d'Oques Grasses. Aquest és Un sentiment. Segon himne finalista, L'escut al pit, lletra de Xavier González Costa, música de Carles Casas i produït com la resta per Alice i Montero. I l'últim, Del bressol a l'infinit, la lletra de David Bricoller, música d'Albert Guinovart amb Alice i Montero.
Barça, 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 vinguem del sud, vinguem del nord, l'afició és d'arreu del món. Barça, Barça, Barça.
Al tot costa sentirem aquests 3 himnes finalistes sencers i aquesta nit a TV3, episodi del nou clam, del programa Nou Clam, dedicat a aquests 3 himnes finalistes, a més també de tenir una entrevista amb Hansi Flick. I seguim amb les entrevistes al tot costa. Avui, aquesta tarda, l'entrevista serà la de l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, el tècnic perico que repassa de forma directa i sense embut, Sergi Andreu, tots els aspectes de l'actualitat blanquiblava.
Sí, i d'entrada ens ha avançat que Cumbula i Pol Lozano arribaran molt probablement al partit del Girona. En canvi, veu més complicat que ho facin Calero i Grajera. Sobre la feina que fan aquests dies d'aturada, hi ha una qüestió que gairebé l'obsessiona i que prioritza per sobre de les altres, l'aspecte defensiu. Recordem que l'Espanyol ha rebut 22 gols en 12 partits.
Em preocupa més encaixar. Al final, sabem que és una categoria complicada, que no està a l'abast de tothom marcar molts gols. Hem de corregir el tema defensiu urgent, que és el més important, perquè ens hagués fet treure punts, que no hem tret a dia d'avui, i partits que potser hem perdut els podíem haver empatat o inclús guanyat. És veritat que si mires el calendari, ve molt inflat perquè ha jugat a Camp del Madrid, a Camp del Barça, a Camp d'Atlètic de Madrid, a Sant Mamés i al Benidorm i a Marín. Llavors són camps en rivals complicats que condicionen, però sí que és veritat que tot i així s'ha de corregir.
Manolo González ha reclamat obertament un pas endavant als jugadors. Cal, diu, que pugin l'exigència i el rendiment. Per cert, ni ell ni el club no tenen constància que, com ha aparegut en els mitjans, en alguns mitjans aquests últims dies, Raúl de Tomás s'hagi ofert per venir a jugar a l'Espanyol a partir del gener.
I I atenció amb aquesta dada, només 8 jugadors de la plantilla del Girona no s'han lesionat en aquest inici de temporada. I d'això, precisament, Eduard Solà, en parleu al Girona reservat d'aquesta setmana.
Sí, amb un informe que diu precisament això, que només 8 dels 24 jugadors de la plantilla del Girona no s'han perdut cap partit per lesió en aquests 3 primers mesos de competició. Són dos dels porters, Juan Carlos i Gazzaniga, a més de Juanpe, Miovski, Van de Vic, David López, Miguel i Arnau. Per tant, els altres 16 jugadors s'han perdut com a mínim un partit per lesió. A les últimes jornades, Mitchell ja ha anat recuperant jugadors que tenia de baixa, com ara Blin, Oriol Romeu o Brian Hill, i preveu que en el retorn a la Lliga el dia de l'Espanyol en recuperarà més. Siguenkov, Solís, Ivan Martín i Abel segurament estaran a punt. De les lesions i de la recuperació de jugadors en parlem al capítol d'aquesta setmana del Girona Reservat amb la Susi Sala, en Xavi Soler i aquesta setmana amb el director del Tot Gira, David Clubés.
Pausa ràpida i després... La destacada aportació dels jugadors europeus a la jornada de l'NBA.
Catalunya migdia.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra Gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida.
Contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama.
Increïble.
Carmen Curlers, una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT després del 30 minuts.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I bones notícies dels equips catalans a Europa en bàsquet. Victòries ahir de la penya a l'Eurocup i del Barça a l'Eurolliga, que Ernest Macià deixa els blaugranes líders.
Sí, líders, però del primer al setè hi ha una victòria. Està tot molt condensat i, per tant, encara només s'ha passat el primer quart de la temporada i és d'hora per, diguem-ne, estar tranquils, perquè una derrota pot condemnar. Ahir es va guanyar a la pista del Partizan de Belgrat davant de 19.000 persones i el Barça va passar. Això és el fet preocupant de tenir 22 punts d'avantatge, només un, i la victòria realment va perillar. Però finalment el Barça, com deies, i Fenerbahçe són els únics equips amb 7 victòries a l'Eurolliga fins ara.
I el que dèiem, la penya, que també va guanyar en un partit amb un final surrealista.
Bé, tan surrealista com que l'últim minut va durar 20 minuts. Tan surrealista com que van haver de comptar manualment amb el crono en mà els segons de possessió de l'últim minut i fins i tot els últims segons de partit també, els que quedaven pel final del partit, també crono en mà. Per tant, aquests problemes de l'electrònic que van deixar en segon pla la victòria de la penya necessària perquè gràcies a això està només un partit d'entrar en zona de play-off.
I ens fixem també en la NBA, perquè aquesta matinada ha tingut un protagonisme, sí, molt europeu, perquè a Eudald Serra hi ha dos noms que han destacat per sobre de la resta.
Són els del francès Víctor Wembanyama i el del grec Giannis Antetokounmpo. El francès, de només 20 anys i número 1 del draft la temporada passada, ha aconseguit aquesta matinada anotar 50 punts per primer cop a la seva carrera a l'NBA. 50 punts en només 32 minuts, que li han acabat donant la victòria als Spurs de San Antonio davant els Washington Wizards per 139 a 130. Wembanyama espera que aquesta sigui la primera de moltes.
I mean, my first thought is...
El primer que penso és que voldria que d'ara endavant la resta de partits i d'actuacions eclipsessin el que hem aconseguit avui. És a dir, que en el futur aquest sigui un més.
Mentrestant, Antetokounmpo ha conduït Milwaukee Bucks a la victòria davant Detroit Pistons per 127 a 120 i després d'una pròrroga gràcies als seus 59 punts. Aquesta és la segona millor marca anotadora del grec des que juga a l'NBA, després dels 64 punts anotats la temporada passada davant Indiana Pacers. Qui, en canvi, no ha pogut sumar la victòria aquesta matinada ha estat el tècnic català dels Brooklyn Nets, Jordi Fernández. Els Nets han perdut a casa davant Boston Celtics, un dels grans favorits a l'anell, per 114 a 139. Tot i això, l'equip del tècnic badaloní segueix en posicions de play-off. És el sisè classificat de la Conferència Est.
I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha ajornat fins demà el partit contra el Jairis de Múrcia per la Dana, però sí que juguen els altres dos equips de la categoria, Isaac Vilalta.
Doncs sí, són el Cadí la Seu i el Joventut. Les urgellenques, amb tres victòries consecutives a la Lliga, jugaran avui a les 7 del vespre a la pista del Gran Canària, un conjunt que té les mateixes victòries. El tècnic del Cadí és Isaac Fernández.
Jo crec que serà un partit amb una pista complicada, serà un partit difícil, on bueno, jo crec que nosaltres hem de fer una mica d'anar durant el partit, perquè és un equip que, bueno, que l'has de guanyar diverses vegades, no el guanyes només una vegada, sinó que durant el partit pues, ha demostrat pues, encaixar algun parcial, però refer-se d'aquest parcial, així que serà difícil.
Una hora més tard, a les 8, Joventut Araski. Les badalonines, amb dues victòries i tres derrotes, poden obrir forat respecte a equips de la part baixa, com és el cas del seu rival avui.
I a l'Eurocup masculina waterpolo, avui el Natació Barcelona juga contra el Panathinaikos, un partit, David Tubac, important per les aspiracions dels catalans i també solidari.
Els sanavistes se'n reben al Panathinaikos grec amb l'objectiu de guanyar i garantir-se així matemàticament el primer lloc de grup, ja de cara als encreuaments de vuitens. El Barcelona lidera el grup amb 9 victòries en 3 partits, els grecs són segons amb 6 punts i en l'estrena a Grècia, victòria 8 a 10, doncs, del combinat d'Andrei Josep. En el partit d'aquest vespre de la quarta jornada, la primera de la segona volta, un triomf dels de l'Escullera, doncs, els faria ser ja de totes primers de cara a l'eliminatòria de vuitens de final. El segon objectiu és de l'àmbit social i és que es vendran entrades voluntàries de cara a aquest enfrontament a la piscina de la nova Escullera i la recaptació que se'n faci anirà destinada als afectats pel temporal d'Anna de fa 15 dies a València. Ho remarca el jugador del Barcelona, Pol Daura.
Normalment els partits són gratuïts pel públic, però bueno, vull destacar que, per donar la nostra cara de sorra, el club ha iniciat una compra d'entrades voluntària per donar suport a la causa i ajudar els afectats valencians i així ser una mica solidaris.
I a la Lliga Femenina s'ha disputat aquest migdia el Sabadell 24, Canoe 12 de la cinquena jornada. El circuit de Catalunya ha organitzat l'últim gran premi de la temporada de MotoGP. Ho ha fet en temps rècord i avui ha començat l'activitat de Damià Aguilar.
El Mundial es tanca a Montmeló per primera vegada a la història pel que fa a la classe reina. Dissabte, Jorge Martín ja podria ser campió, però per sobre de tot és el gran premi de la solidaritat i les 50.000 persones que puguin acabar venint tindran això al cap. Hi ha una fila zero per fer donacions i tres subhastes, una de les quals online, que encara no sabem quan s'obrirà, però que trobareu al web del circuit de Catalunya. Les altres dues es faran darrere la tribuna principal del circuit divendres i dissabte a les 4 de la tarda. Tots els diners es vehiculen a través de la Creu Roja. Aquesta és una cursa històrica perquè s'ha organitzat en temps rècord, perquè es diu de Barcelona, perquè decidirà a casa per primera vegada el campió de MotoGP i perquè serà un exemple de solidaritat. I serà un cap de setmana que portarà canvis. Última cursa de l'Aleix Espargaró perquè es retira. Última cursa de Marc Márquez amb Gresini perquè se'n va a l'equip oficial Ducati. I última cursa de Maverick Viñales amb Aprilia perquè se'n va a KTM.
I altres apunts al dia. La Federació Espanyola de Futbol celebrarà eleccions el pròxim 16 de desembre i avui s'ha presentat una nova candidatura que busca presidir l'organisme, Pau Mora, els pròxims 4 anys.
L'empresari Juanma Morales ja havia anunciat les seves intencions el mes passat i avui ha presentat oficialment la candidatura per agafar el relleu al capdavant de la REF. L'actual president d'Eurocommerce i director del grup IFA estarà acompanyat per alguns exfutbolistes, com David Silva, Luis Milla o Virginia Torrecilla, en la seva cursa per la presidència. D'aquí un mes sabrem si hi ha canvi de lideratge al capdavant de la federació, que ve de 4 anys exitosos, però també molt convulsos.
I encara en futbol, Marta García, un partit internacional que té el focus mediàtic.
Doncs sí, és el França-Israel, que se juga avui en Saint-Denis, partit de la Lliga de les Nacions, i el focus el té perquè juga a Israel, i ja sabeu que la setmana passada anava a força aldarulls en Amsterdam. També avui se juga el Bèlgica a Itàlia i el Grècia a Anglaterra.
I de les altres informacions del dia que destaquem, Marta?
Doncs mira que en les finals ATP de tenis hi ha un partit en joc, el que estan jugant l'estatunitenc Taylor Fritz amb l'australià Alex de Minaur. De moment en el primer set s'ha imposat de Minaur per 7-5. Ara just comença el segon, està servint Fritz, però està dominant ja, doncs això, just comença ara i domina Minaur.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornarem demà a la mateixa hora i aquesta tarda, ja ho sabeu, a partir de les 7, més esports al Tot Costa. I ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora, temps de tertúlia amb l'Òscar Fernández.